Bueno, notícia d'última hora. Simó dona positiu. No, Maria?
El director del Centre d'Alarmes i Emergències Sanitàries, Fernández Simó, ha donat positiu en coronavirus. Sabem que Simó ha sigut la cara més visible d'esta crisi sanitària perquè des del primer moment ha sigut el portaveu del govern, no? Tots els dies, i ara sí que sí s'ha confirmat el seu positiu. Durant tot el matí hem estat pendents, no?
S'havia fet la prova, és dir, ja hi havia indicis, no?
Sí, exacte. S'ha fet la prova a primers del matí i han estat totes les redes socials esperant el resultat.
Bueno, pues ara anem a escoltar al diputat nacional Òscar Clavell, que, bueno, ell ens diu, com que no està molt d'acord en... o si està d'acord en que se faci esta parada per salut i perquè és precís, però no està d'acord amb les formes.
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels seus treballadors. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda de casa.
Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa. En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
També des del Partit Popular es donen la seva visió de com han vist este nou Real Decret Llei que han aprovat este diumenge. I per això tenim al costat del fil telefònic a Òscar Clavell, diputat de Nacional. Molt bon dia, Òscar.
Molt bon dia. Pues bueno, pues la veritat és que ahir vam tindre, durant este cap de setmana, han tingut una vegada més un míting polític de Pedro Sánchez, han vist més una roda de premsa dirigida a no saber en qui, però realment a la immensa majoria dels espanyols no. Una persona o un president del govern que intenta justificar-se més les seues divisions internes, les discrepàncies internes que té el govern entre Podemos i el Partit Socialista, que ens està portant a la ruïna. Mire, per al Partit Popular, lo primer són les persones. Lo primer és la salut de les persones. Lo primer és superar aquesta crisi sanitària que tan dura i que ja portem més de 6.000 persones que han perdut la seva vida, 80.000 persones infectades, i això és el número, això són els números que preocupen. I això són els números que n'hi ha que combatir durament per a que es comencen a reduir-se d'una manera dràstica. Però bueno, però dit això, la veritat, lo que és vergonyós, i ahir, hasta les 12:45 de la nit, no se va publicar el BOE, no va publicar ese decret del govern, per què s'anuncia a migdia i tarda pràcticament, faltava un quart d'hora per a que acabara el dia i entrar ja en vigor el decret en el mateix, o publicar-se el decret en el mateix dia en el que tenia que entrar en vigor avui dilluns, és algo absurdo, és algo que no estan pensant, sincerament, en la gent que està patint les conseqüències directes, perquè ara el que realment ens importa torna a dir aquesta crisi de solució, aquesta crisi sanitària, però és que a continuació i molt seguidament ve la crisi econòmica. I per arribar a este punt, que no diga que no se tenga que arribar a este punt, se podia haver consensuat i haver negociat durant tota la setmana anterior. O és que ahir, diumenge, no sabien ja des del dilluns de la setmana passada que avui tenien que arribar a este extrem. Això mos indica la improvisació d'este equip de govern, d'este govern nacional, que no sap, no té ni idea de per on té que anar. Lo que me importa a mí, o lo que me preocupa a mí realmente, torna a dir, además, lo primeramente, la crisis sanitaria, es la crisis económica. Se parlen de moltes coses, però no se parla dels autònoms, no se parla de les pimes. Qui està parlant, qui està preocupant-se dels autònoms i de les pimes que s'han vist obligats a tancar el seu negoci, a baixar la seva persiana, però que continuen pagant els seus impostos? Com li expliquem a un autònom que sap que si no té ingressos perquè la seva persiana s'ha baixat, no pot pagar, no té disponibilitat per a poder pagar, entre altres coses, els impostos? Com li expliquem a aquesta persona, a aquest home o a aquesta dona, que és el que dona vida i el que dona gasolina a l'economia d'aquest país, que té que continuar pagant els impostos? Des del Partit Popular estem reivindicant que a zero ingressos, zero impostos. Si no n'hi ha ingressos, si una activitat econòmica a la força se veu que té que tancar el seu negoci, no té per què pagar els impostos que el govern li exigís. No té per què pagar l'IVA que adelanta, no té per què pagar la quota d'autònom, no té per què pagar tantíssimes coses que estan perjudicant i que estan restant a l'economia. El palo a l'economia serà bàrbaro, serà brutal quan iscam d'esta crisi sanitària. I torna a dir que el primer són les persones i la salut, però també hi ha que pensar en la salut econòmica d'este país i en la salut dels seus autònoms, de les pimes i de les empreses. I, per supost, dels treballadors. Què passarà en aquestes persones, per molts ERTEs, per molt que prohibisquen que se tiren gent treballadora al carrer? Però és que aquestes dues setmanes que han donat de vacacions, no?, per dir-ho d'alguna manera, retribuïdes, s'acabaran aquestes dues setmanes. Qui ens garanteix que d'ací dues setmanes estarem en una situació millor o pitjor de la que estem ara? I torna a dir, la curva continua pujant. Podríem parlar d'altres qüestions, com el material sanitari que encara estan reivindicant, podríem parlar de l'ocultació de dades oficials que no són les reals, podríem parlar del malestar en els sanitaris, en les forces i coses de seguretat, en els autònoms, en les pimes. Podríem parlar d'un malestar generalitzat que va escampant-se cada moment que passa. Per això, lo important, torne a dir, no és la improvisació, lo important no són les rodes de premsa polítiques, els missatges polítics que vulgui donar mos Pedro Sánchez, lo important és baixar al carrer, escoltar a la gent i treballar. I quan s'agarra una medida transcendental, importantíssima, com puguen ser aquestes, que estiguen planificades i no improvisades conforme estan fins al dia d'avui.
Uh-huh. I una altra de les coses que també els empresaris han sigut un poc, d'alguna manera, poc informat, o que ells consideren que no han estat al seu costat en aquest moment, ha sigut el fet de que els treballadors continuaran recibint el seu salari en normalitat, és dir, però als empresaris el govern quines mesures li dona per recolzar-lo?
Mire, és el que comentàvem, de moment ninguna i no saben, és que això apareix ja les pròpies de Hugo Chávez de Venezuela. Mire, ahir a les 11:30 de la nit, i li ho dic així de clar, el meu telèfon tirava xispes de treballadors, d'empresaris, d'autònomos, de pimes, que no sabien què tenien que fer avui. Mire, estem en una zona on hi ha molta empresa taulellera i on treballen tres turnos, 7 dies a la setmana.
Sí, sí.
I moltes empreses, no sabien, molts treballadors, que són els que me cridaven a mi, no sabien si ahir tenien que anar al turno de les 10 de la nit. Perquè, en teoria, a les 12 de la nit ja entrava el dilluns. I el dilluns ja entrava, en efecte, en vigor el decret que havia aprovat el govern. Uh-huh. Però, clar, fins a les 12:45 de la nit no s'havia publicat el BOE. I el BOE és paraula santa, per dir-ho d'alguna manera. El que no isca en el BOE no existeix. I, per tant, només el que isca en el BOE és la realitat i és el que se té que aplicar. La cadena SER, i ho dic així de clar, la cadena SER va tindre que canviar ahir per la nit tres vegades el tuit perquè no sabia com quedar bé en el govern. Primer, que si hi havia discrepàncies internes entre PSOE i Podemos. Després que no, que hi havia hagut alguna complicació, però bueno, que anava a solucionar-se. És a dir, a més d'aquesta censura informativa que estan tenint els mitjans de comunicació, que no poden dir en claritat el que està passant.
El que a mi m'han indicat era el fet de que saber apreciar la decisión, pero que saber apreciar una decisión de esas características para todo el mundo. Es decir, mire, vostès no tendrán que ir a trabajar y vostès, empresarios, que tinguen dos trabajadores o que en tinguen 3.000, no se preocupen porque el gobierno es farà un càrrec de esta situación o de aquella otra situación. Eso es de alguna manera lo que va a crear la confusión a nit, porque, claro, ¿qué pasa? Comparem les empreses. Sabem que un forn se pot parar en 2 minuts i els empresaris estaven enviant reclamant als treballadors que anaran a treballar, no? I els treballadors estaven confusos.
Exacte. És que estem parlant de la improvisació. Mire, la
sí, però en este cas, Òscar, si vostè me permetís,
sí.
És un moment... perquè també improvisació, és dir, és que les circumstàncies estan abocant-nos. Jo crec que més d'improvisació lo que la gent echa de menys és que no se tinga en compte a tot el món, no?
Mire, així hi ha dues qüestions. La primera, és de veres que perquè un país no se paralitzi al 100%, encara que està paralitzat en un percentatge molt elevat, és que se té que garantir lo mínim, lo essencial, efectivament. Tots volen menjar, tots tenen necessitats vitals durant tots els dies i que tenen que estar garantides. Això és el primer.
Clar.
Però és que després ve el següent. Efectivament, esta medida que ahir torne a dir, hasta que no vaig ir pública en el BOE, perquè una cosa és el que diga en roda de premsa el president del govern,
sí, sí.
Però és que ja m'estè acostumat a que el que diu en roda de premsa després se modifica tant que no té res que veure el que ha dit en roda de premsa. I el que val és el que és publicat en el BOE. I el BOE, que vaig ir ahir quasi a les 12 de la nit publicat per entrar en vigor el mateix dia dilluns, a partir de les 12 de la nit, i esa mateixa medida, si s'haguera agarrat dimecres, no vaig a dir-li 2 setmanes antes, dimecres, dijous, 2, 3, 4, 5 dies antes, ja dona previsió per a que les empreses o per a que els autònoms puguen anar preparant-se per a lo que els ve. N'hi ha molta gent que viu al dia, moltíssima, i parla d'empresaris xicotets, de pymes, no estic parlant de grans empresaris, i parlem de que en este país el 80% de l'economia el manegen les pymes, els autònoms, no les grans empreses. Però el que estem parlant és que aquesta improvisació està matant el nostre sector econòmic. Així, el que tenim la sensació en el carrer és d'ocultació d'informació. No sabem la realitat. Primera, no sabem el número d'infectats totals. Sabem a dia d'avui que hi ha més de 80.000 oficials. Però si no se fan els tests que se tenien que fer, si no se agarren les medides que se tenien que agarrar, no sabem. Vostè no sap si la seva companyera que té davant ara està infectada o no. És que no ho sap. Igual que jo no sé si ma mare, per dir algú, està infectada o no. O jo mateix estic infectat o no. I estic contagiant a la gent per ahí. Però és que mentre n'hi ha gent que no sap perquè no se li aplica el test, n'hi ha altres, com la ministra d'Igualtat, que ja se li han aplicat 2 vegades el test i 2 vegades ha eixit positiu el test. Per tant, així s'està demostrant que realment s'està governant d'esquenes a la gent i això preocupa molt. Però parlant de l'economia, és que el govern encara no ha agarrat una medida econòmica que defenga els autònoms. Mire, només n'hi ha que escoltar a la gent, i l'ho torna a dir. Ahir el meu telèfon tirava xispes. El meu telèfon ahir a les 11:30 de la nit estava que bullia d'autònoms, de treballadors que no sabien si avui tenien que anar a Villarreal a una empresa de ceràmica de taula lletja a treballar. És que no ho sabien. Però és que ni els empresaris ni els autònoms tampoc ho sabien. I això és importantíssim. I la gent, els autònoms, l'únic que estan demanant, l'únic, és que si no ingressen perquè tenen el seu negoci tancat, perquè el govern els obliga a tancar, que no dic que estiga mal tancat, ojo, el que sí que és que si jo obligue a un negoci a tancar, li tinc que donar viabilitat econòmica per a no ofegar, per a no asfixiar aquest negoci. I quan passe tot això, espero que siga pronte, torna a obrir aquest negoci en tota l'activitat normal. El que no pot ser és que aquesta persona que no té ingressos ara tingui que pagar la quota d'autònom. El que no pot ser és que aquest personal que no té ingressos tingui que pagar tots els gastos derivats de la seva activitat. I això és inviable. I així estem asfixiant, torna a dir, a un percentatge elevadíssim de la nostra economia nacional, que són els autònoms i les pimes. Només n'hi ha que escoltar-los, però clar, a este govern li preocupa moltíssim ingressar, per a ingressar, no por reduir esos ingressos que venen molts d'ells per part dels autònoms i de les pimes, i el que està fent és allargar l'agonia que ja veurem quan s'encadena aquesta crisi econòmica a la sanitària, torna a dir que és la principal, la sanitària, la prioritària, però quan s'enllaça en l'econòmica, veurem que la mort econòmica de moltes empreses i de molts negocis serà abismal. I este govern no està preparat. Este govern que no té experiència en res, que no ha dirigit mai una empresa, que no sap el que és una empresa privada, que no sap el que és treballar fora de la política, que no sap el que és, no està preparat per a gestionar i per a treballar per a aquest país. I això és el que realment me preocupa. I torna a dir, lo primer, la salut i el benestar de tots els espanyols. Però és que aquesta salut també va vinculada al sector econòmic. I n'hi ha que estar preparat, perquè aquestes tronades que ja les tenim damunt econòmiques siguin el menor possible.
Pues Òscar Clavell, diputat nacional, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos aclarit aquests temes i el que pensa i la postura que té en aquest moment el Partit Popular.
No, és un plaer i espero tornar a dir tot el meu recolzament i el del Partit Popular a totes les persones. Primera, a tots els familiars que han perdut un familiar durant aquests dies. A tots els que estan treballant per a evitar, inclús arriesgar la seva vida i la seva salut, per a evitar que aquest número de persones de morts augmenti. I sobretot a tots els que garanteixen, des del que arreplega les basures per la nit, al que mos abasteix el supermercat, els que fan el pa tots els dies, per a que el resto d'Espanya, que estem confinats, que estem tancats en casa, més de 2 setmanes ja, pues tinguem una vida, entre cometes, normal.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia, un plaer.
Amb motiu de l'emergència sanitària per la Covid-19, l'Ajuntament de Vila-real ha deixat sense efecte el canvi de parament mensual i quinzenal dels cotxes en els carrers on s'alterna l'estacionament a un costat i l'altre del vial. Això vol dir que el pròxim 1 d'abril no hauràs de canviar el cotxe de costat. Pel bé teu, pel bé de tots, queda't a casa. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
La Cooperativa Catòlica Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels seus treballadors. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa. En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
Bueno, i també unes dades d'última hora, no, Maria? Mm.
La consellera de Sanitat, Anna Barceló, ja ha eixit a donar les xifres actuals de la Comunitat Valenciana. Ja registrem un total de 326 nous contagiats en les últimes 24 hores i la xifra global seria 5.510 infectats i 300 morts a la regió. El que respecta a Castelló, tenim un total de 44 persones amb coronavirus i han faltat 32 persones.
Mm. Bueno, i com ara el que volem parlar és de salut, de trobar-nos bé i d'aquest ànimo que ens transmet a fer exercici, tenim a Alberto, propietari de Asfit. Bon dia, Alberto.
Hola, buenos días.
A ver, Alberto, qué bien es veros hacer gimnasia, ¿eh? Oye, que eso de que nos lo podéis hacer así en vivo y en directo está muy bien. No sé, dinos tu experiencia. ¿Cómo ha sido para ti hacer una clase retransmitida?
En verdad no cambia nada. ¿Mm? No cambia nada porque nosotros como profesionales, al fin y al cabo, es dar una clase. Cambia pues el espacio.
Y que no tienes gente delante, ¿no?
No tienes gente delante directamente, pero indirectamente sabes que te están escuchando. Entonces, al fin y al cabo, es lo mismo prácticamente.
Pues fíjate, esa es la sensación que tiene un actor, tanto si está en directo como si lo están rodando. Cuando está en directo, los focos te deslumbran y no ves a la gente que está en el teatro, por ejemplo. Sí. O sea, en tu caso es lo mismo, es decir, lo vives tanto que interpretas, ¿no? En ese momento, interpretas cada tabla, cada movimiento, ¿no?
Sí, te piensas que pues que estás prácticamente pues enfrente de ellos. Uh-huh. Y entonces pues al 100% estás.
Y las clases, recordemos, dime qué día son y a qué hora.
A ver, hemos propuesto un calendario de actividades, pero tenemos dos vías. Tenemos una vía en la cual hacemos clases en abierto, donde todo el mundo se puede conectar, que son lunes y miércoles a las 7:30.
Lunes y miércoles a las 7:30.
Tenemos dos clases de entrenamiento funcional, cardiovascular. Lo que pasa es que el nivel sí que es un nivel intermedio, tirando alto. Entonces, claro, lógicamente, para personas que no tienen un nivel de condición física de cierto nivel, pues les costará un poquito. Lo que yo digo es que si hay que estar pues 40 segundos, pues que estén 20 segundos o que estén 15 segundos, que recuperen y que sigan el ritmo normal de la clase, pero que se conecten. La idea es eso, de que se conecten y de que estén realizando ejercicio. Y de alguna manera, pues llevar la tónica de la actividad física y de estar en movimiento.
Sí, y para las personas que a lo mejor... porque, claro, cuando nos conectábamos había veces que... Claro, el problema de ahora es que al consumir tantísima gente, Internet se cuelga, se corta.
Sí. Por eso, nosotros, opción B, que la opción es...
Esta opción es la que yo quería que comentáramos más en profundidad.
Una opción privada, sí, es una opción privada en el cual nosotros facilitamos una aplicación, que es la aplicación Zoom, y creamos un enlace, y ese enlace lo enviamos a las personas que de manera privada quieren hacer a ese calendario mucho más personalizado, es una atención mucho más personalizada, es como contratar un servicio. Y con esa aplicación, pues la relación online es mucho más efectiva y más directa. Incluso los clientes o los usuarios pueden conectar en directo y pueden compartir sus experiencias o si tienen alguna duda. La verdad que está muy bien.
Ahí lo que haríamos sería clase más personalizada, es decir, pues mira, tengo 40 años, peso tanto, aunque tú...
Correcto.
No... Y entonces sí que va dirigida el ejercicio en función de la...
Supongo que nivel,
Y de la corpulencia que tenga esa persona, ¿no? De la masa muscular también, ¿no?
Sí, de sus características, al fin y al cabo.
Entonces, ¿y esta opción... ¿Cómo puedo llegar a...? Es decir, yo me tengo que poner en contacto, ¿cómo? ¿Con vosotros? ¿De qué manera?
Pues, a ver, puedes contactar vía correo electrónico, vía WhatsApp, que yo he dejado el teléfono en, bueno, pues en toda la publicidad que hacemos.
Sí.
Está puesto ahí el teléfono.
Dime el teléfono y así, si hay gente que se quiere ir tomando nota.
646.
Sí.
28 40 65. Mi nombre es Alberto.
5. Vale. Entonces, la gente que quiera ponerse en contacto contigo vía WhatsApp, por ejemplo, al 646-284-065.
Correcto.
Empieza ahora, en este tiempo de confinamiento, una primera toma de contacto, que esto va a pasar, Alberto, porque va a pasar, ¿no?
Sí.
Habrá un momento donde querremos notar la olorcita del gimnasio, que es lo que al final estimula más, ¿no?
Claro.
Y volveremos
de esta manera,
y podremos entrar en contacto físicamente allí, en vivo y en directo. Pero hasta entonces, hay una aplicación también, la aplicación Zoom, que es lo que tú dices, que se puede adquirir de forma personalizada.
Correcto. Uh-huh. Y ahí conectaría con los servicios que ofrecemos nosotros, que es un calendario de actividades, un calendario también de asesoramiento tanto nutricional como físico y de salud, donde conectaríamos en directo con todas las personas. Y luego, si necesitan alguna planificación más personalizada, también podríamos hacerles una planificación más personalizada.
Vale, pero de momento, el que aún no lo tenga muy claro y quiera conoceros y saber cómo sois y cómo funcionáis, lunes y miércoles a las 7:30 de la tarde,
Instagram
directo.
Y Facebook.
En Instagram y en Facebook de ASFIT.
ASFIT, muy bien, eso es.
Pues Alberto, yo también me voy a pensar qué opción quiero, ¿no?
Está clara.
Está clara. Porque al final eso de tener agujetas yo creo que ya nos gusta a todo el mundo, ¿eh?
Es verdad, parece que si no las tienes, como que si no...
Que te falta algo,
Falta pues... intensidad y caña.
Alberto de ASFIT, muchas gracias por compartir tu acción solidaria, que es tener los lunes y los miércoles dos clases en directo de una hora, cada día una clase de una hora, y luego ya el que quiera algo más personalizado, pues ya, que se ponga en contacto contigo. Vale. Muchas gracias y buenos días,
venga,
Alberto.
Un abrazo, buenos días.
Después de la muerte, nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Con el objetivo de proteger al máximo la salud de todos y en especial la de nuestros mayores, desde Grupo Cooperativo Cajamar queremos mantenerle informado. Utilice nuestra banca electrónica y app para sus gestiones desde casa. Pida colaboración a su entorno cercano y si no le queda más remedio que acudir a su oficina, por favor, llame antes para establecer una cita. Más info en gcc.es/pensionistas. Grupo Cooperativo Cajamar. Siempre contigo.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Villarreal romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Villarreal avança. Este virus lo paramos unidos.
I com a que, a més de lo de la pandèmia global del Covid-19, també hi han més, bueno, més problemes en la vida, en aquest cas n'hi ha més enfermetats com com va comentar-nos avui Maria, que avui és el Dia Mundial del Càncer de Colon, no?
Sí, avui, efectivament, avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon i el Sindicat de Tècnics d'Infermeria poden aprofitar aquest dia per fer un cridament a les administracions públiques i que els programes de cribatge arriben al 100% de la població de rics per fer un diagnòstic quan més pront millor per afavorir la supervivència dels afectats. Recordem que aquest càncer és el segon amb major mortalitat als dos sexes, tant dones com homes, amb un total de 15.000 morts a l'any.
Bueno, i ara anem a parlar en Adrián Sorribes, que és el portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament de Nules, perquè, bueno, pensem que hi havia consens, però ens diuen que no hi ha tant. Anem a escoltar què vol dir. I des de Nules anem a parlar amb el regidor i portaveu del Partit Socialista, Adrián Sorribes. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, ens van enviar el divendres una nota de premsa on textualment posava que el Partit Socialista de Nules lamentava que l'alcalde de Centrats en Nules utilitzi la crisi del Covid-19 per a fer campanya mediàtica. És així?
Sí. Sí. Nosaltres estem veient, no, que bueno, pareix que hi ha una pugna en redes socials entre diversos alcaldes de la província. A veure qui pot prendre les mesures més extravagants o més avançades durant aquesta crisi, i un d'ells pues, és el nostre alcalde al front del nostre ajuntament. I bé, pues, nosaltres pensem que bueno, la crisi és lamentablement algo que ens afecta a tots, algo que hauria de crear un consens front a la ciutadania per a l'hora d'eixir d'aquesta situació i no que servisca pues, com una cortina negra per a tapar la gestió de dins de l'Ajuntament i, a més, intentar fer un lavado d'imagen de cara a la ciutadania.
Vostè creu que les decisions que està prenent per a fer front a aquesta pandèmia que estem patint no són les adequades?
No, a veure, nosaltres en l'Ajuntament una cosa que va fer positivament van ser unes juntes de coordinació per a la seguretat durant la crisi del coronavirus. Intentar no, consensuar totes les mesures que se podien prendre de cara a la ciutadania, juntes que a dia d'avui ja no se celebren, no, perquè se van deixar de celebrar per decisió d'alcaldia, i entenem que hi ha algunes mesures que són positives per a tots, no? Però no obstant això, el que no comprenem és per què aquestes mesures no són informades per la Secretaria Municipal o no són informades per els tècnics municipals en les àrees en les quals se prenen. No? Això el que ens dona és que s'està fugint, no?, del control per part dels tècnics de la Secretaria, dels tècnics municipals, i és allò el que ens preocupa. No?
Mire, quan l'alcalde de Nules ha entrat un parell de voltes des de que hem tingut este confinament a les poblacions i sempre he preguntat què tal l'oposició, què tal en el seu equip de govern, i ell sempre ha argumentat el mateix: consens, recolzament per part de tots els grups i que estava molt satisfet de la situació que n'hi havia Nules, que s'havien deixat aparcar les diferències entre distints partits.
Sí, és el que diem, no? Intentem arribar a aquest consens, intentem entre tots donar una veu unitària de cara a la ciutadania perquè sigui una veu tranquil·litzadora, però no obstant això, nosaltres de portes cap a dins tenim les nostres discrepàncies, evidentment, discrepàncies que a vegades al final tenen que eixir a la llum quan són coses, per exemple, que en el tema del decret de mobilitat, que ja són temes legals i que, per tant, nosaltres tenim que dir que no estem a favor de fer una il·legalitat, estiguem en crisi o no estiguem en crisi, no? Després, al final...
Per exemple, una il·legalitat que vostès consideren que s'està fent des de l'Ajuntament de Nules?
No, o sea, en aquell moment el que se va, per exemple, consensuar era avisar a la gent de que no se saltara les mesures de prevenció de la quarantena i de que foren més durs, no? Que sabem que n'hi ha alguns particulars concrets, pues, que anar a comprar 3 o 4 vegades al dia i coses d'aquestes. Aquest era el consens, no? El resultat va ser un decret marcant restriccions de la mobilitat a la ciutadania. Clar, cap alcalde de la província ha fet un decret. Se fan bandos, se fan informacions, però no se pot fer un decret perquè no pot municipalment ser més restrictiva la llei que de ámbito estatal. Entonces, nosotros ahí, quan vol van dir, no, este decreto es por consenso de todos, no, hombre, nosotros van dir unes indicacions per a la ciutadania per a que no se saltan en la norma, però no donem llibertat, no?, per a dictar un decret que no ve informat per secretaria ni ve dictat per ningú i que convertiria, pues bueno, això, la crisi convertiria Espanya en un reino de taifas on els alcaldes pogueren dictar a voluntat quins són els drets de la ciutadania. Això és algo que nosaltres no tenim completament.
I han arribat a fer, o sigui, li ho han arribat a dir, li han demanat explicacions de per què ell ha pres aquestes decisions sense consultar?
Pues mira, el decret es va dictar un dilluns, pues la vesprada, el dimarts a migdia ja estava anul·lat perquè subdelegació li va dir que no podia, que un alcalde no podia regular els drets i llibertats de les persones, i no va dir res. O sigui, no ha hagut cap rectificació sobre aquest decret públicament. Sí que ha hagut una rectificació de deixar-lo sense efectes, però públicament no ha hagut. I s'ha intentat llevar dient que tots els partits polítics estaven d'acord amb això, no? Mira, nosaltres estàvem d'acord en avisar a la gent, però no en cometre irregularitats. Que un decret d'alcaldia no estigui informat ni per la secretaria municipal, doncs ens dona la sensació de que s'estan agarrant massa llibertats i competències sense sosteniment de la normativa. És una de tantes, i al final el que intentem explicar-li a la gent és que n'hi ha que tindre una unanimitat d'acció en tot el territori, que això és lo important.
En este cas, en lo que diu l'alcalde de Nules és que ell té que d'alguna manera articular accions legals que posteriorment inclús el govern d'Espanya ha arribat a dictar-lo i bueno, que per això hi ha voltes que com ell no té ningú partit al qui reindir-li pleitesia, pues ell actua en conseqüència en les mesures que ell pren.
Bueno, però crec que no és un tema de rendir pleitesia a cap partit ni de seguir direccions de cap partit, no? Vull dir, vosaltres mateixa en Vila-real crec que l'oposició està completament unida també juntament amb l'alcalde i l'alcalde no fa il·legalitat, sinó és un tema de pleitesia. Crec que altres municipis on governen d'altres colors, com pugui ser el Partit Popular, crec que tots estan fent pinya juntament amb la Diputació i el Govern Autonòmic i Nacional, i no és un tema de colors, no? Al final, simplement el que intenta, cada vegada que diu, de rendir pleitesia i de tal, és llevar la cara de que és un alcalde que ha dictat un decret sense passar per secretaria municipal, sense rendir comptes a ningú i cometent una il·legalitat. Entonces, així resulta que quan uno comet una il·legalitat és perquè és el adalí de la libertat que no rinde cuentas a nadie, no? Pues això és perillós, no? Perquè lo que està fent és contravenint a la pròpia Constitució. No li ho han pogut dir, no li ho han pogut dir perquè des de que va passar això ja les juntes de coordinació del tema crisi del coronavirus en Nules ja no s'han realitzat. Han demanat realitzar-les telemàticament, dos han passat, la de dimecres passat i la de divendres passat, i no ha hagut reunió. Ens reuníem dilluns, dimecres, divendres, ja van dos reunions que no se fan, esperem a la tercera. Però és que el tema a part és, en l'excusa de la crisi, com veient que s'està gestionant en l'Ajuntament sense rendir comptes a ningú, i és una cosa que es preocupa.
Una altra cosa que també reclama en és un plenari extraordinari per aprovar mesures econòmiques i poder ajudar els comerços locals i també les persones afectades, lògicament, que estan per al Covid-19.
Clar, en cap moment se suspenen, no, les activitats institucionals. Nosaltres entenem que bé, encara que no siguin suspeses, pues n'hi ha regidors que per ser regidor, persones d'alto riesgo, o simplement pues, perquè conviuen en persones d'alto riesgo que no se poden exposar a vindre un plenari. Vale? Pues, entonces, portaveus, assumim que les coses de gestió diària, les coses d'una gestió ordinària de l'Ajuntament poden esperar-se un mes o dos i no convocar un plenari. Però l'alcalde sí que, per exemple, presenta una sèrie de mesures econòmiques per ajudar els autònoms i pimes municipals, i nosaltres ens pareix perfecte. No? És un moment de crisi en què ens podem avançar. Però li ho vam assenyalar, no? Part d'aquestes mesures no se poden fer sense una aprovació municipal. Nosaltres estem dispostos a assumir, celebrar un plenari extraordinari i anar-hi i votar. De fet, ja se podria haver fet, no? Perquè al final en majoria absoluta de 9 persones era suficient per aprovar aquestes mesures, i nosaltres vam dir que a 3 persones per partit, sense estar ja 7, se podia celebrar el plenari en prou distància entre aquells que assistiren per a no mantindre les mesures de seguretat i aprovar el que fos necessari. Mm-hmm. I han passat 2 setmanes i encara no sabem res.
I què els ha impedit no realitzar aquest plenari? Vostès li ha dit directament a l'alcalde mire, que hem de realitzar aquest plenari, i per què no s'ha realitzat?
Estan buscant una forma telemàtica de realitzar el plenari, el qual és el que diem. Se podia fer telemàticament. És veritat que el reglament municipal no admetís aquesta fórmula, però bueno, podríem intentar regular-lo, però a part de dir que és que físicament també se podia fer. Hem de pensar que fa 2 setmanes que se van anunciar mesures econòmiques per als autònoms i en 2 setmanes no s'ha fet. És veritat pues, que els funcionaris no tots estan treballant, molts estan treballant telemàticament i que, per tant, la feina costa més. Però entre costar més i no fer-se n'hi ha una diferència. Nosaltres, pues, el que estem veient és això, no? Que se parla molt de la crisi, abandonant molt la gestió, i això és una cosa que no ve.
Una altra cosa que també volen és sol·licitar que no es facin efectius els pagaments al seu grup mentre es dure la crisi i destinar tots els recursos pues, a les mesures necessàries que estan en aquest moment en el seu municipi. Però vostè sap que això és el reglament orgànic municipal. Clar, és a dir, s'ha de modificar això perquè vostès no percibisquen aquest pagament, no?
Sí, nosaltres en la última junta de, bueno, en la primera junta de portaveus abans de la crisi del coronavirus, on estaven tots els partits, se va acordar pues, el tema d'intentar suspendre el pagament de taxes i impostos municipals o almenys suspendre els interessos de demora, perquè n'hi hauria gent que no poguera pagar, pues, que no se li aplicaran els interessos de demora, com una altra sèrie de mesures econòmiques. Què passa? Si nosaltres estem negant-li els ingressos a l'Ajuntament, que al final pagar taxes i impostos són els ingressos dels quals l'Ajuntament després pot fer front a pagar factures, també teníem que aplicar no gastar per poder fer front a les factures que vingueren o poder apoyar els autònoms. Una de les mesures de no gastar seria pues, això, que els grups polítics, l'assignació municipal dels grups polítics, no cobrar-la. Com el reglament orgànic municipal se va aprovar en el plenari de juny de l'any passat, ahir de juliol de l'any passat, el reglament de funcionament orgànic municipal, en el qual s'aprovaven els diferents ingressos que tenien els grups municipals, clar, ara mateix hi ha un acord plenari que diu que hem de preparar-lo i nosaltres no podem negar-lo fins que no se faci un pleno. Per tant, manera de, fins que no se celebre i se pleno, no fer gasto per l'Ajuntament, congelar les transferències. En aquest cas no estaríem negant-nos a cobrar-les perquè en el reglament tenim que modificar-lo i no podem negar-nos, però sí podem negar-nos a que se facin les transferències. Per tant, la liquidez de l'Ajuntament és major i se poden fer front a pagos que són més importants que ara mateix les reunions dels grups municipals, però bueno, si no ens estem reunint no estem fent gasto i per tant no tenim ara mateix una necessitat de liquidez.
Pues Adrián Sorribe, regidor de Nules, veurem si això se solventa i tornen a tindre aquest consens que pareixia que últimament l'havien arribat a aconseguir, havia fet aquesta crisi, bueno, pues aquesta crisi que estem patint.
Aquesta crisi de consens no és només en l'Ajuntament de Nules, sinó que al final va per l'Ajuntament. Nosaltres estem veient com el treball agrícola en uns pobles se permetís en altres no, el crema agrícola en uns pobles se permetís en altres no, els servicis de transport municipals, uns ajuntaments l'anulen, altres no. Aquesta diferència de criteris que cada ajuntament va pel seu costat està creant pues, tensions i comparacions entre els drets dels ciutadans d'un poble i d'un poble veí, en què veuen que uns se veuen més afavorits o altres menys, i això és una situació que haurien de repensar-se tots els alcaldes i tindre una unitat d'acció i no la improvisació que estem veient en redes socials.
Pues Adrián Sorribe, regidor de Nules, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Li Limpieza Servilín Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
I ara si anem a una població veïna, Almassora. Què ens porta des d'Almassora, Maria?
Bé, doncs en parlàvem amb la regidora de Benestar Social, Maria José Tormo, que ens parla un poquet de les mesures que s'estan prenent des de la seva competència amb els majors i amb els col·lectius més vulnerables de la ciutat.
Pues anem a ello.
Ara ens n'anem fins a Almassora, on parlarem amb la regidora de Benestar Social, Maria José Tormo, qui ens contarà com està la situació a la localitat. Bon dia, Maria José.
Bon dia.
Conta'm quines mesures esteu prenent des de serveis socials a l'Ajuntament d'Almassora.
Pues hem establit uns protocols per a cada persona que puga necessitar, cada vegada que criden a l'atenció de serveis socials, estem completament coordinats i distribuint les quirraes dependent de si són mesures d'aliments, si són mesures de subministre, d'ajudes econòmiques, d'alimentació, pues anem derivant directament a cada treballador social que ho porta. També hem fet un pla d'atenció al major en totes les dades que tenim degut als diversos tallers que realitzem durant tot l'any, com és el taller de la memòria, la protecció i de caigudes. I entonces, en aquesta base de dades, anem cridant a la gent major per veure què necessiten, com se troben. A dia d'avui ja portem 239 quirgaes i, vaja, pues mos trobem diferents casos, gent que està soles, que necessita que li facin la compra, perquè no té a ningú que li la faci. Entonces, pues ahí habilitem en Càritas, en Creu Roja i també en la cooperativa d'Almassora, pues el fer-los la compra i dur-li la casa.
Sí, hem rebut avui el comunicat del consistori, no? De tot això que m'estàs contant un poquet, que haveu cridat, no? Que vos fiqueu de manera telefònica en contacte amb la majoria de majors de la localitat.
Sí, cridem un per un de tota la base de dades que nosaltres tenim. Evidentment, pues per a veure com se troben, si necessiten qualsevol cosa. N'hi ha gent que necessita que se faci la compra, evidentment la fem. N'hi ha gent que necessita simplement parlar i que no sentir-se soles. També donem apoyo psicològic i intentem que estiguen lo menos a soles en este confinament.
Vos esteu trobant en casos molt difícils?
No. A veure, casos difícils no. No, perquè la majoria tenen família, que no viuen en ells, però estan atesos. Val? I la gent que sí que està soles, que no té família, pues ahí ja anem a la casa, les psicòlogues estan atenent aquesta gent, els escoltem, els tenim aixina més entretesos, i la veritat és que està funcionant prou bé. Evidentment, mos queden molts per cridar, i anirem fent-lo durant totes les dies.
I en violència de gènere, també esteu en contacte amb víctimes o dones que puguen patir?
Sí. Per suposat, tenim una base de dades que estem cridant entre la gent d'igualtat, policia local i guàrdia civil, cridem tots els dies a veure com se troba aquesta família o com se troba aquesta dona. Que estiga bé, que estiga salva i sana. Sí, i en el moment que se necessite actuar, evidentment estem preparats per a això. Tenim el protocol establit i, des de luego, ante la duda, actuarem sense cap tipus de problema.
No sé si teniu un gran nombre de casos de amb coronavirus ahí a Almassora.
Pues el número de casos de coronavirus en Almassora no tenim dades exactes. Però bueno, el centre de salut fa el seu treball atenent a les persones que siguen malaltes en sa casa, que no estan en un estadi greu perquè poden estar a casa en la supervisió del metge de capçalera i de l'infermera que es pertoque per als centres de salut, i és que no, pues evidentment es tractem a l'hospital. Des de luego, sí. Ja te dic jo que des d'Almassora no ningú se troba soles perquè estem fent una gran tasca. Vull des d'ací donar les gràcies a tot el meu personal de serveis socials que fan un treball impagable i moltes hores dedicades sense queixa ninguna, al contrari.
Estan respectant els ciutadans totes les mesures o hi ha casos de confinament que se'ls salten?
Pues ja te dic que la policia local està fent una gran tasca identificant a la gent que va per el carrer o en cotxe, i la gent que no té un motiu justificat s'estan ficant sancions. N'hi ha que agrair-li també a la policia local d'Almassora en aquest gran treball que estan fent. És un treball de tots. Apliquem el sentit comú. Ens hem de quedar a casa per a que això se talli. És una pandèmia real que la gent se té que conscienciar de que és la nostra salut la que està en joc. I això sols se pot evitar quedant-se a casa. I sí, lo menos possible, i que tinguem un poc de respecte a nosaltres mateixa i al ciutadà, clar.
Bé, María José, pues ens quedem en aquestes paraules últimes de perquè la gent les recollisca a casa i faça ús d'elles. I moltes gràcies per la teua intervenció.
Gràcies a vosaltres, assistem per a lo que necessiteu.
Gràcies. Moltes gràcies.
Amb motiu de l'emergència sanitària per la Covid-19, l'Ajuntament de Vila-real ha deixat sense efecte el canvi de parament mensual i quinzenal dels cotxes en els carrers on s'alterna l'estacionament a un costat i l'altre del vial. Això vol dir que el pròxim 1 d'abril no hauràs de canviar el cotxe de costat. Pel bé teu, pel bé de tots, queda't a casa. Ajuda'ns a combatre el virus. Junts vencerem la Covid-19. Junts, Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
I ara connectem amb la presidenta provincial de Creu Roja de Castelló. Bon dia, Omaira Serrano.
Bon dia.
Contamos què estàeu fent des de l'organització per ajudar als col·lectius més vulnerables.
Pues des de les organitzacions, concretament des de la Creu Roja, i en consta que també la resta d'entitats del tercer sector, ens estem organitzant per a poder donar pues, recolzament, com bé dius, a aquests col·lectius que es veuen afectats d'una manera encara més forta per aquesta crisi del coronavirus. Concretament, la Creu Roja ha desplegat els majors recursos de la seva història per a una crisi d'aquestes magnituds, per a poder atendre a totes les persones que estan atravessant això en necessitats especials que s'han de cobrir.
Els assistents socials estan donant suport telefònicament, no?, a les persones.
Sí, estem donant suport a més de 5.000 persones ja a la província de Castelló, i en perspectives de que continuar augmentant aquests números a través de totes les maneres, no? A través de cridar a persones grans, per a veure com se troben, cridar a col·lectius vulnerables en general, entrega de kits de higiene, atenció a persones sense hogar, entrega d'aliments, resposta bàsica en emergències, està entregant en subdelegació i en els ajuntaments i estem a disposició ara mateixa de tot allò que ens van demanant.
On esteu bé en els casos més greus? En quins col·lectius?
Estan afectats col·lectius de persones grans, col·lectius de persones sense hogar i els col·lectius que generalment són vulnerables, no? Aquells col·lectius que se troben de normal en una situació de vulnerabilitat són els que se veuen també impactats de manera més forta per aquesta crisi. Entonces, d'alguna forma, el que estem fent és reforçar aquesta intervenció i, a més, ficamos a disposició de persones que constituyen col·lectius de risc, que no poden eixir de casa, que necessiten d'ajuda per a dur la compra, per a dur medicaments, per a veure com se troben, per a treballar també aquest benestar emocional, que és molt important en aquestes situacions de crisi, i per a estar prop de les persones, de qui ja era usuari o participant de la Creu Roja i de qui ara, per aquesta circumstància, per ser un col·lectiu de risc o per algo que ha vingut sobrevingut, necessita també de l'ajuda d'algú.
I les persones sense hogar, que les esteu facilitant algun lloc per assistir-los?
Estem treballant en els ajuntaments, estem en coordinació, s'han habilitat ens consta albergues especials per a que puguen estar ahí, per a que puguen pernoctar, per a que puguen estar bé. I nosaltres pues, estem entregant equips de higiene, si se mos requerís, aliments i una miqueta d'exposició de les administracions i d'altres entitats, també del tercer sector, que sabem que està tenint a este col·lectiu molt bé. Nosaltres sí que ens continuem preocupant per la gent que tenim identificada, que no és usuària de cap alberg, que està al carrer, i intentem continuar donant assistència per a que puguen passar això de la millor manera possible. Intentem informar-los, que també és molt important, de tots els recursos que s'han habilitat i de que ho tenen a la seva disposició i que poden acudir. No? Una miqueta donar-los també aquesta informació per a que puguen solventar la situació encara que siga de forma temporal.
I amb quants voluntaris esteu treballant ara mateix?
Pues ara mateix s'han mobilitzat més de 5.000 persones voluntàries a tota la província. La veritat és que la resposta del voluntariat ha sigut brutal. Tenim a moltíssima gent ja fent cridades des de la província de Castelló a tots els municipis, parlant en col·lectius vulnerables, parlant en persones grans, parlant en participants de la Creu Roja, i jo sí que vull aprofitar per a donar les gràcies a la resposta d'este voluntariat que ha sigut brutal, no? Ve de forma presencial des de les sedes, ve des de casa, cadascú està fent el que pot i com pot i això la veritat és que és motiu d'orgull.
Hi ha alguna localitat a la província de Castelló que necessite més la vostra ajuda?
Sobretot les zones de l'interior. Estem intentant estar molt pendents de les zones de l'interior i de persones que se troben pues en una situació també de soledat, que poden constituir o no col·lectiu de risc, però que necessiten d'aquest recolzament especial i d'estar una miqueta més amunt en aquesta circumstància en la que fa falta ajuda per a moltes coses.
I el repartiment dels aliments, com els esteu realitzant?
Pues estem continuant fent el reparto d'aliments per a persones que eren ja participants d'entrega d'aliments, per a persones que no poden anar a fer la compra i necessiten d'aquesta ajuda, i o bé estem fent l'entrega a les nostres assemblees en totes les garanties, en equips de protecció, garantint la distància de seguretat i fent-lo pues, seguir les instruccions de sanitat, o bé estem fent entregues a domicili per a persones que ho estan requerint i que no poden fer i se desplaçament per a la compra.
I si alguna persona que ens està escoltant i vol ajudar-vos, com es pot ficar en contacte amb vosaltres?
Pues es poden ficar en contacte a través de cruzroja.es, del 964-72-48-50 o de totes les nostres xarxes socials que estem a disposició i donem resposta immediata si algú es contacta per aquesta via. La nostra sede provincial també està oberta, Creu Roja Castelló, al Camino San José de Castelló, i també tenim obertes totes les sedes locals, totes les assemblees, en horari de 9 a 2, per a garantir serveis essencials i l'atenció de les persones que s'apropen a la Creu Roja.
Allí, per exemple, les persones també poden anar i donar els seus aliments?
Sí.
Val, perfecte. Algun missatge més que vulguis traslladar als voluntaris o a la gent més desfavorable?
Bueno, sobretot animar a la gent que tinga temps i que vulga col·laborar de la manera que siga, bé siga en voluntariat, bé siga de manera econòmica o en entrega de béns a que s'apropi a la Creu Roja, que entre tots podem sumar i podem fer molt, i donar les gràcies de tot cor a les persones voluntàries, a les nostres persones sòcies que continuen ahir en la seva fidelitat permitint aquesta acció i les gràcies de tot cor a les moltíssimes persones que ja s'estan apropant també per a veure en quina forma podem ajudar i en quina forma podem col·laborar. Jo crec que en aquestes situacions se fica de manifest la solidaritat de la gent. Sempre hem dit que Castelló és una província molt solidària i no tenim dubte de que entre tots i totes aconseguirem fer d'aquesta situació algo més fàcil de dur.
Pues moltes gràcies per les teues paraules, Omaira. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ja en els últims minutets de que ens queden per acabar avui el programa, he de dir que el primer vol del corredor aèreo sanitari ha plegat ja a Espanya en 3 milions de mascarilles per hospitals. I el segon vol s'està a Xina per a importar més productes. El corredor frente al Covid-19 està impulsat per Grupo Oesia, Fenin e Iberia i en recolzament del govern, clar. Maria?
Però aquestes estaran bones, no? Ah, bueno, no, que són mascarilles, no són test.
Bueno,
home, sí.
En teoria, no siguem gafes i que tot isca tal qual. Teníem alguna altra informació, Maria?
Sí, bé, és l'hora del temps, perquè una massa d'aire fred que entra pel nord peninsular posa en alerta groga des d'avui dilluns a la Comunitat Valenciana per neu en cotes pròximes als 300 i 900 metres. Es podran registrar fortes ratxes de vent i ones de fins a 6 metres en diverses zones d'Espanya. A la província tindrem precipitacions lleugeres que ja han arribat i les temperatures aniran dels 13 als 9 graus.
De moment mos acompanya el temps, per lo menos.
Bueno,
no mos fa tanta d'això d'eixir al carrer, perquè, sí, perquè com està plovent, ahí... pues, penses, pues, també quedes en casa.
També s'apunta des d'Àustria, Holanda i Alemanya, volen parlar de los hombres de negro i de rescate en el cas d'Espanya, és dir, volen controlar i no ajudar, volen que diuen que l'ideal seria un rescate, però vamos, això és algo que
bueno,
és...
en la Unió Europea estem un poc enfadats d'Espanya.
Però que no vagin tampoc davant de la trona, encara no fa falta tot, o sigui, un rescat ja mateix.
No, no, ells no mos diuen un rescat, ells mos diuen no volem ajudar-te,
o
no és que no vulguem ajudar-te, sinó hem de ser cautos i volem saber també, a més, si te donem en què te ho gastes. I a tu cas, si hem de donar-te i després se te que rescatar, o no te donem i si després tenim que rescatar, doncs anem, te rescatem.
Bueno.
També ens volia dir, Montse, que
sí,
hi ha una empresa...
Sí, comentar que este cap de setmana per les redes socials, per Instagram i Facebook, preguntàvem per serveis pues, principals. Per exemple, hi havia una xica que me preguntava que tenia mal un quisal i que on podia anar. Recordem que ací a Milà Real, que sapiem, no dic que no, n'hi ha Setu Vivanta, que és a l'avinguda Pius 12, número 30, tenen servei d'urgències i que, bueno, si criden allí, es donaran hora pa aquesta urgència.
També, per part de la patronal, reclamen que l'Estat paga el 75% del permís retribuït i una suspensió immediata dels impostos. D'esperar, no?
Sí.
Bueno...
No és el que tindran que fer, també.
Que bé.
Si volen ajudar-nos i ajudar a les empreses i tot.
Deurien.
En este cas, el que reclamen és això, el 75% dels permisos retribuïts i la suspensió immediata dels imposts. Cal recordar que avui estem a...
30.
I este mes és de 31, per lo tant, ja està demà per a pagar les seguretats socials, etcètera. I els empresaris, després de la notícia del diumenge, bueno, pues diuen que sí, però...
El mes d'abril hi va.
Bueno, pues ja saben, es deixem en uns minutets de publicitat. Montse Muñoz, bon dia.
Bon dia, bona vesprada. Està plovent, així a la ciutat de Vila-real, la plaça de... la plaça de
l'Ajuntament.
de l'Ajuntament, la plaça Major, anava a dir Sant Pasqual, però estem molt prop també, i està plovent i no res, que mos avellis estar en casa, així que tots en casa.
Bueno, respectem el confinament, el temps salia en nosaltres,
claro,
no?
Claro, claro, sí. No fa horatge d'eixir al carrer, ni a passejar, ni a veure ningú.
Saps, Montse, que m'estàs dient, està plovent i així la plaça, i pensava que anés a dir, està banyà, i jo dic,
claro.
Plou, està plovent en Canes.
I està banyà.
I jo quan estàs nominant en la plaça, me dirà...
És que m'hi Sant Pasqual, no m'hi a la plaça Major.
Bueno, és que la gent, però, bueno, la gent no ens veu i clar, ella està mirant cap a la finestra, està veient com plou, no?
Sí.
I jo no tinc la vista a la plaça, si cada una té una vista
Susana
distinta.
Està mirant a la pecera.
Jo estic mirant a l'altra pecera. Eso és. Cada una té una vista.
I a Txelo, Susana Txelo.
Entonces estem despedint-nos i ella diga, com que, bueno, que està plovent. Claro, està bé, que està plovent. I la plaça de l'Ajuntament...
Però m'hi sia Sant Pasqual, no m'hi sia la plaça Major. Maria... Bueno, estic mirant la tenda també del Villarreal Club de Futbol, així davant.
Que però que tu ganes... eres del Villarreal?
Ui, jo no gens. Tinc unes ganes d'anar-hi al camp perquè puguem xillar i animar a l'equip i tot això.
Pues que... imagina si tu tens ganes, imagina les ganes que té Javi, no?
Sí. M'ho puc imaginar.
Que ara si passen, la gent de Deport si passa bé els partits de futbol.
Ui, antics.
Anteriors, sí.
I celebren els gols. I...
Jo l'altre dia estava mirant el Mallorca-Villarreal. I jo dic, ui, si estem... este Ballesteros estava en el Mallorca i després el vam fitxar nosaltres.
Bueno, pues jo ahir estava en les xarxes i veia que hi havia gent que estava citant-se per a fer-se el berenar perquè anaven a veure un partit de pilota valenciana.
Mare.
I a més, l'estaven narrant. Jo dic, bueno, esta gent també ho viu. I aquesta sensació... Sí. Bueno, pues veu, si és que en realitat de lo que tenim ganes és... pues això, de ritmos, perquè sí. Tenim un caràcter molt latino. I
pues el dissabte vam fer la Lliga Santander, perquè era per recaure
diners. Sí, amb un concert.
Un concert de pues, Alejandro Sanz,
Pablo López, bueno, Antonio Orozco.
I vam recaudar 600.000 euros, 600.000 euros.
Bueno, ara sí, mos queda un minutet. Montse Muñoz, bon dia, fins demà.
Fins demà.
Fins demà.
Txelo Climent, la part tècnica. Bon dia i fins demà.
Bon dia i fins demà.
I Maria Ventura.
Fins demà, també. Adéu,
Susana.
Una servidora se despedís de tots vostès. Demà, a les 11:30 en punt, estem així per a contar-los de tot el que ens enterem i a vegades...
Bueno, tot, no, podem contar-ho.
Però bueno, ho intentem. Moltes gràcies i fins demà.
Fins demà.
Adéu.
Adéu.